Radio Vilafranca.
Bueno, somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, y resulta que vienen aquí a contarnos pues sobre... ¿Cómo se llama esa mierda?
Esto es un sindicato.
Pero no, para sacarnos, ¿qué? ¿Cómo se llama la plaza?
La oposición.
La oposición... Ay, que se me pone bloqueado. Las oposiciones aquí en Cataluña y nosotras, ah, bueno, venga, vale, cuéntame, ok. Nos dicen, sacan 3.500 plazas de enfermera, no sé qué, este es vuestro año, vais a sacarlo seguro, tal.
Hasta que nos dice...
Y nos dice lo siguiente, ajá. Tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones que el puto C1 de catalán.
¿C1? ¿Quieres apuntar?
El C1 de catalán. ¿Estás apuntado?
Yo voy a hacer las oposiciones.
Clara, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía.
Escolta, no, ya, que yo parlo catalán.
Bueno,
¿ves?
Pues resulta que se va a sacar el C1 de catalán mi madre. Porque yo no me voy a sacar el C1 de catalán.
Está haciendo un vídeo. Una noia. ¿Sabes que yo me tengo que
sacar? ¿Puedes hablar catalán? Por favor, sí, gracias.
Que yo me el examen del C1 de catalán.
¿Tenemos que tener para las opus?
La meua madre que me parió.
El C1 de catalán, ¿sí?
Ya lo sé, ¿eh?
Well, tú me entiendes, ¿no?
Y vamos a empezar.
Sí, mañana empiezo.
Super cagada y una super cagadísima.
Esto se habla en el mundo, pero claro, está la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. És que encara em penso que sóc una persona bastant preparada després de sentir el que sento. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal? Hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal?
Què tal?
Que bé.
Que va, mierda.
No, però bueno, el món està ple. Saps què m'ha passat?
Sí,
Vaig a estudiar oposicions al País Basc i em van demanar l'euskera, no?
Sí,
em demanaran el francès.
Sí.
Gilipolles.
Clar, no, pobra noia, que suposo que si li demanessin anglès llavors no diria res. Però no. Si li demanen català...
Hi ha un moment que diu well.
Well, sí, well. Sí. Bueno, que de fet, jo suposo que si li demanessin el castellà, simplement el suspendria, no?
Sí,
perquè ja, ok, well, no? No té ni punyetera idea de parlar res.
Capó, és que jo és al·lucinant. Què esperen? Si van a França, què? Mm. El sentiment aquest d'espanyol...
Sí, sí, bueno, és el que hi ha.
L'única llengua que hi ha al món és l'espanyol,
és
o el castellà, és tan gran que s'han de fotre una castanya al final.
Bueno,
només comparable amb la sensació que tenen amb la marxa de Ferrovial, no? Que està el país destrossat.
Ara parlarem d'això,
Està el país destrossat,
ara parlarem d'això.
I llavors el sentiment aquest de... Clar, era Espanya, tots per Espanya, totes les empreses catalanes a Madrid, Espanya...
Ara parlarem d'això.
I ara estan acollonits.
Total, que fixa't tu que d'aquest vídeo, això és un vídeo que està voltant la xarxa perquè aquesta infeliç doncs, l'ha publicat pensant-se que bien, i clar, l'únic que està recollint aquí és bastanta perplexitat, no? Perquè la gent ho té com molt assumit. Bueno, però és normal, però si estàs treballant en un hospital català i aquí doncs, resulta que doncs, estem a Catalunya, doncs, fas les oposicions i cuidado, C1, el C1, és com qui es treu, bueno, una ínfima part del first anglès, que te'l demanaran també, m'imagino, per poder treballar en altres hospitals o poder entendre alguns medicaments. O et demanaran qualsevol requeriment bàsic. I el català és el C1. Ojo, que jo no sé si l'heu fet o no l'heu fet, però...
No, que el puc fer.
Diguem que fins i tot tu el podries fer.
Jo?
Fins i tot tu el podries fer. I en aquest vídeo hi ha tres noies. Ja ho diu, eh? Jo soy de Cádiz, la de Granada i la de Sant Sebastián. Fixa't tu com són les idiosincràcies del país, que la de Granada, com a mínim, no diu res, pobreta, està ella allà, pues, li riu les gràcies a la de Càdiz, que és la que denuncia tot això, i la de Sant Sebastián és la que li desmunta perquè no s'ho esperava. Jo crec que va agafar, oye, vamos, aquesta es la oposición, esto una mía... Primera, ja no saps ni com es diuen les oposicions. Mal vamos.
Mal vamos.
Para probar esta mierda que es de... No parlava del català, parlava de la mierda de esto que examen. Ah, examen. Sí. Pues oposición. Ah, la oposición. Sí, sí.
No sabia ni què anava a fer.
No sabia ni què anava a fer.
Pot tornar cap a casa, perquè...
I sí, bueno, ja...
És que a casa seva tampoc aprovarà,
Jo crec, exacte.
Això és perquè s'han convocat 3.500 places aquí, perquè a casa seva, ni que n'hi haguessin 10.000, ella no entra.
I fixa't tu que la de Sant Sebastián és la primera que li diu, bueno, pues empieza a estudiar i te lo saques, que és muy fácil. I li comença a parlar en català. De lo poc que ha après, amb 3 o 4 mesos que deuen estar fent les pràctiques aquí a l'hospital, crec que és del de la Vall d'Hebron, Però si li desmunta ja l'estructura mental de la de Sant Sebastián...
Ja és diferent.
Ja és diferent.
Clar.
Ja és diferent. Que li deu fotre, segur. Que li deu fer mandra, segur. Però ella, noi, està entenent que si vol treure's les oposicions, li demanen això, doncs va i ho estudia.
Però escolta, és que si tu vols anar a estudiar a Anglaterra, a Londres, o vols anar a treballar...
Sí, però això és Espanya.
Ja, ja,
però... Espanya... Solo en castellano, perquè no hi ha derecho bueno, que la gent te tenga que aprendre.
I si te'n vas a Bèlgica i vas a la zona on parlen flamenc, doncs no queixis que et demanin un grau de flamenc.
Però això amb ells no els importa. Spain is Spain.
O si te'n vas al Quebec, no et queixis que et demanen el coneixement de francès per treballar en un hospital.
Bueno, pues mira, aquesta noia de Càdiz, jo... Aquí encantat de que vingui tothom a estudiar i, escolta, fan falta professionals i, per desgràcia, l'ofici d'infermeria és molt mal pagat, és injustament molt mal pagat i molts dels professionals han de marxar a altres països i quan marxen a Anglaterra han d'estudiar anglès, va mierda, o quan marxen a França han d'estudiar francès, que n'hi ha que marxen bastants a França, perquè en l'hospital aquest que deien transfronterer, per exemple, doncs els sous, els francesos són millors. I bueno, total, que, noia, tens, crec que, aviam, deixa'm mirar, comunitats autònomes d'Espanya, quantes n'hi han que no siguin Catalunya? 50?
Sí. No,
són 50
17,
i pico?
16.
Ah, 16. Bé, sí, províncies són 50. 16 o 17... Per tant, tens 15, mínim, 15, que no et demanaran el català, guapa. Doncs vas i, tranquil·lament, mira si tens oportunitats, de treballar d'infermera a tota Espanya, donde no te van a pedir nada. Ah, però has venit a Catalunya. Vaya, ¿por qué? Ah, tu sabràs.
Ja dic, és com si jo me'n vaig al Canadà i vaig a la zona del Quebec, que parlen francès, i és idioma oficial, i també saben anglès,
Com
nosaltres, que sabem català i castellà, no? Pues ells igual, però allà et demanen coneixements de francès per treballar i per tot.
Bueno.
És a dir, per què? Perquè ja la gent parla en francès allà.
Jo agraeixo.
Aleshores, imagina que jo digués, sí, home, al Canadà el francès.
Mira el que te piden. Mira. És que a més és un vídeo d'anúncia.
És que jo sé anglès, però em demanen el francès.
Bueno, evidentment, serà carn de canó, perquè tots els mitjans segur que de les Espanyes ja s'hi posaran aquests dies. Vean com en Catalunya,
Sí, bueno, però sortirà
aquella... Expulsen a los trabajadores.
Mira, la basca pot sortir.
Bueno, però el País Basc no molesta. Són pocs, no molesta.
Ja dic, jo amb el que flipo és amb aquesta gent que ha vingut d'Ucraïna, que porten un any aquí,
sí.
I ja he sentit diversos per la televisió parlant en català.
Perquè sobretot els nens els escolaritzen.
I gent gran, Sí. Parlant en català, i dic, un any porten aquí.
Pues és normal, no?
Hi havia un nano l'altre dia, jove, ja havia tenir els seus 20 i alguna cosa, i escolta tu, parlava en català a poc, però dius, hosti, però si porto un any només aquí. És l'interès d'integrar-se en un lloc, la qual cosa, evidentment...
L'estructura mental.
Sí.
L'estructura mental. Jo no dic que a Càdiz... Per cert, jo vaig estar a Càdiz aquesta... I són meravellosos,
sí,
gent molt meravellosa. A més, molt cosmopolita. Però mira, Càdiz, sobretot, és portuària i és una ciutat supercosmopolita. Jo la considero la Barcelona d'Andalusia, fixa't tu.
L'altre dia vaig estar amb un grup d'andalusos que venien en el Mobile i s'allotjaven aquí a Vilafranca i eren un grup ampli d'homes i dones i homins i dinis. I vam estar... estàvem nosaltres allà al mateix Beretto, molt simpàtics, ens van demanar perdó perquè estàvem fent una mica de juerga i ens molestaven, dic, no, feu, i no sé què, i al final van acabar parlant amb nosaltres, dalt, viva Andalucía, tota l'estona, no vaig sentir mai viva Espanya, viva Andalucía,
sí.
I em van semblar, no, cada un pot dir viva un vulgui,
no es faltaria.
Però vull dir que em va xocar això, no?
Home, a mi no em xoca, Andalucía, vull dir que, com a tot arreu, com a tot Espanya, per això moltes vegades dic aquí que no ens deixem tampoc intoxicar per tota aquesta porqueria que se'ns vol vendre des de les Espanyes, també, per enfrontar.
Bueno, si és el que té a l'altre, és el que té a l'altre dia. Tu mires a Callejeros Viajeros, aquesta del 4,
ja està.
I Espanya, tot arreu, jamón. Tu te'n vas a la Xina a menjar jamón, la veritat, eh? Sí. Doncs, i en canvi, el Andaluces por el Mundo
sí.
És molt més... Bueno. Té un punt de cultura molt més elevat, molt més elevat. No és gent xabacà, la gent és... No, no, hi ha un nivell, aquest programa té un
pues
nivell.
Normal.
Té un nivell i és molt diferent del Callejeros Viajeros. Pues
a tota Espanya i a tot el món hi ha gent amb més nivell i menys amb més nivell. No, no, depèn d'on estiguin ni de què siguin.
No,
depèn
no,
de la gent.
Però i depèn quin programa vols fer. Vas a buscar una persona que és un metge que està treballant en un metal. Vas a buscar una noia que està estudiant
és que
música.
Això no és notícia.
Vas a buscar... Bueno, pues, a mi em sembla interessantíssim i jo me'l miro.
Perquè et pensaves una altra cosa, potser?
No, perquè vaig caure allà. Jo no pensava res, perquè jo vaig caure allà i vaig dir, hosti, i la meva mare em va dir, diu, quina diferència amb aquella cosa que fan de...
Pues ja ho sabeu.
Españoles por el mundo.
Quan es parlen de les Espanyes i que se'ns odien i no sé quantos, bueno, xe, que hi ha molta gent que prou feines té com nosaltres a arribar a final de mes, tu, i no estan per odiar ni per no odiar. És tota aquesta porqueria de poder que li interessa i molt que la gent s'odiï i la gent tensi. És com, bueno... Quan hi ha un conflicte, sempre diuen que guanyen els que tenen molts interessos. Crear conflictes és beneficiós per segons quines persones. I mira tu què va passar a Israel quan va haver-hi el millor moment de convivència entre Palestina i Israel. A qui van matar? El president d'Israel. Casualment va morir, per un atemptat. Ja es van intentar encarregar de que fossin els palestins el que va matar. Bé, evidentment va ser un genocidi, magnicidi, oi, es diu, quan maten el seu propi president?
Crec que han matat diversos.
Sí, bueno, doncs això, i el Yasser al-Assad també, tres quarts del mateix, pobret, va morir de... Bueno, és igual, deixem-ho. No volem entrar tampoc en aquesta qüestió. La qüestió és que, noia, si et pensaves que tot el món et donaria suport perquè és molt injust que et demanin el seu de català, potser que, si ni tan sols pots treure't el seu de català, crec que aquesta exigència ha fet molt de bé a la infermeria d'aquest país, de Catalunya, perquè ens hem tret de sobre una inútil que
no
millor
sap,
que treballi...
No sap què ha de fer, no sap dir oposicions.
Que treballi d'alguna cosa que sigui capaç, perquè d'infermera, francament, que es necessita força ciència i força coneixement i força aptitud...
Et toca aquesta noia i em cago jo.
Gràcies a l'exigència del català, que s'ha creat un filtre perquè inútils com aquesta no puguin treballar d'infermeres ni a Catalunya ni enlloc.
Però a més, tu imagina que s'ha de ser inútil que hi ha gent treballant d'infermeres que poden parlar castellà, el que tu vulguis, però que saben català, que t'escolten en català i que venen de tot arreu del món, de tot arreu, de Sud-amèrica, del Marroc, d'on tu vulguis, i que han estat capaces de treure's el seu de català. No entens? I encara que potser parlin castellà, però entenen perfectament quan els hi parles en català, jo ho he comprovat aquí a Vilafranca, no? Entenen perfectament i tal, però els és més com... No passa res. Però t'entenen perquè han estudiat el seu.
Bueno.
Però aquesta noia de Granada, que no sap ni què ve estudiar aquí, no pot. Va,
recordin
no
que aquí a Vilafranca tenim escola universitària, vaja,
sí,
la Universitat
sí.
d'Infermeria, i venen de molts llocs d'Espanya, també. Venen de molts llocs d'Espanya. Bueno, doncs jo crec que no tenen... No les conec, o no els conec. No, però no tenen, jo diria, cap dificultat d'integració a Vilafranca. La gent no se'ls menja amb patates, com volen vendre'ls-hi als seus pobles.
Escolta, no, i per exemple... Si tu dius, home, doncs m'agradaria anar a estudiar a Catalunya, doncs abans, mentre estàs acabant de fer el que estàs fent a la zona on vius, doncs vas apuntant-te a català. M'entens? És com alguns jugadors, que o entrenadors, o Guardiola, se'n van anar a entrenar a Bayern de Múnich i va estar un any estudiant alemany. En un any va aprendre alemany. Per què? Doncs perquè entres d'una altra manera, no? I si jo anés a treballar a Galícia, doncs m'interessaria molt aprendre el gallec, perquè seria d'una altra manera, m'entens? Perquè...
Home, normal, jo voldria aprendre gallec.
L'altre dia vaig veure un programa de Canal Cocina de Galícia
sí.
i no entenia res.
Què dius?
Bueno, sí que entenia, però vaig pensar, si això ho fem amb Catalunya,
yeah.
Venen aquí a Catalunya i parlen d'aquella manera, que parlen en gallec i ho respecto, sí que vaig entendre, però, hosti, m'havia de concentrar, I, bueno, ens tanquen la tele, tothom insultant. Ja et dic, hi ha una diferència... A mi m'encanta escoltar la gent com parla gallec, m'encanta aprendre coses, m'encanta quan anava al País Basc aprendre una mica d'euskera, amb la dificultat que comporta, però bueno, que dius a l'hospital em demanen l'euskera i jo no el sé i dic jo no l'aprendré, doncs no vagis a treballar al País Basc, vés-te'n en un altre lloc. Jo no me'n vaig a treballar al Japó perquè crec que no aprendria japonès en ma vida.
Bueno, no sé que treballis en una empresa que et porti al Japó, et destini allà. I bueno, doncs hauré d'anar al Japó. Ah, no?
Tu creus que m'importaria anar al Japó?
Bueno, potser sí, però no veure't més. On el posem, aquest, que no el podem fer fora? Al Japó, vés al Japó.
Pues a mi m'encantaria,
Oh, i tant.
A mi m'agrada molt el Japó, sí. No he anat mai, i és el lloc que tinc pendent. Tinc pendent anar al Japó i algun dia espero poder complir el meu somni, encara que sigui amb un autocar de l'Inserso que tardem 6 anys a arribar.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Però m'agradaria molt. És una altra cultura. Bueno, què vols fer-hi?
Saben aquell que dice que és un niño japonés que viene aquí a España a estudiar, entra en un colegio. En eso que el maestro les dice a los alumnos, dice, niños, habéis podido comprobar que hay un nuevo alumno en la clase. Este niño es japonés. Se llama Suzuki. Espero que seáis buenos compañeros. Tened en cuenta que este niño ahora se encuentra en un país extraño. Para él, claro. Demostrad la hospitalidad que tenemos los españoles hacia los que vienen de fuera, a pesar de que sean japoneses. Y ahora vamos a empezar la clase. Vamos a ver, niños, ¿quién dijo y en qué año estas palabras? Llora con lágrimas de mujer lo que no supiste defender como hombre. En eso que el japonesito levanta el dedo. Le dice el maestro, digo, ¿tú lo sabes, Suzuki? Digo, ¿quién fue? Dice, la madre de Boabdil, 1492. Dice el maestro, digo, muy bien. En eso que soy la voz de un niño que dice, la madre que parió a esos japoneses. Dice el maestro, digo, ¿quién dijo eso? Digo, General MacArthur, 1943.
Efectivamente. El general MacArthur lo dijo. I també la Carmen Sevilla deia me cago en los moros, vull dir que tampoc no... Aquí que cadascú... I això per Telecinco, deia, sí, me cago en los moros.
Era, és que abans es deia.
Era una expressió, era una expressió...
Com a braç de gitano.
Cago en tot, o braç de gitano, hi havia coses que, bueno, que es van canviant.
Les figues de moro.
Figues de moro, per exemple. Ah. Sí, sí, que s'han anat canviant, bueno, doncs està
com bé. Que s'han anat canviant?
Ah, no? Encara es diu figues de moro?
Home, com vols dir-li?
No que... sé, bueno, ara seria figues de persona del nord d'Àfrica. No, no, no.
Igochumbo, que és en castellà.
Igochumbo, clar, i que es digui figues de moro o igochumbo, si estàs dient que els moros són xungos.
No, xumbo. Xumbo.
Ah, xumbo, xumbo. Xumbo no. És com Dumbo, però... Amb...
I braç de gitano, no sé per què es diu així, però s'ha dit tota la vida.
Sí, 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 un braç de gitano, és veritat, és veritat.
S'hauria de canviar?
Suposo, no sé, si ara es diu tortell enrotllat o no sé. Jo crec que sí, que amb això del braç de gitano crec que estava la cosa... que s'havia abordat el tema, que ja no es deia braç de gitano. No sé si alguna persona entesa en la matèria ens vol aclarir com es diu actualment el braç de gitano.
Rotlla.
Rotlla de nata, rotlla de crema,
rotlla de pa de pessic, farcit de nata,
crema... Braç de gitano, coi, crema... Condena, ja. No fotem, hòstia.
No sé.
No, que es digui com vulgui. Mentre es vagi adaptant l'idioma als temps, està molt bé. El problema és si hi ha una novel·la que es diu braç de gitano. I no, ara ja no es titularà així. Aquesta és la crítica que diem. Quan es tracta d'una obra ja escrita, publicada, i és artística, és una obra de ficció, doncs no té per què dir-se o canviar el nom. Si es diu Braç Gitano, es diu Braç Gitano perquè el senyor la va escriure, o senyora la va escriure, a l'any 1900, el que sigui, que aleshores es deia Braç de Gitano. No és... canviem la història, cony. Ah. Ai, perdó.
No cony, podem canviar la lletra del meu avi.
No, home, home, per què no, per què no? Un dia analitzarem. El meu avi va anar a Cuba...
Però què vas analitzar, si s'ha escrit fa la tira...
El millor barco de guerra, millor barco bèl·lic. No, espera, el millor barco de defensa de les institucions i IOUE, model de pàtria que tenim... Bé, és igual, no sé. Quin embolic, tu, quin embolic. Com embolics també hi ha a les Espanyes industriales, en Ferrovial, que ho deies, tu... Hòstia, com està el país amb el Ferrovial, tu. Que estan ofesos, Estan ofesos. Veig que, no sé si ho saben, però Ferrovial ha anunciat que canvia de seu, se'n va d'Espanya. En principi, per un tema d'impostos. Ja. Que segur que sí, que s'estalvien impostos, clar. Aniran a algun paradís o algun país que no els hi cobren tant a les grans empreses. Està molt bé. Està molt bé, tenint en compte que Ferrovial ho ha facturat tot aquí, se li han donat totes les obres aquí i que s'ha ha mogut milionades.
Sí, però ara...
Això que li dol molt pagar 40 milions d'euros d'impostos.
Però escolta, si escolta una cosa...
Guanya 3.000 milions, però
si té el 88% de les obres, les té fora d'Espanya. Punt número 1.
Ah, ara, no?
No nos comamos la olla.
Bueno, perquè el rei va externalitzar.
Bueno,
això deuen ser ells. De broker, no?
Això deuen ser ells.
Coño, que tengo yo un ave...
Però això deuen ser ells. El Ferrovial...
Estan fotuts, no, estan fotuts.
A mi m'ha agradat una cosa. Mm. Que diu que per falta de seguretat jurídica.
Ah, ara és seguretat jurídica.
Home, doncs, escolta, aquest és un país de mafiosos, que molts empresaris han estat extorsionats o han estat 2 anys a la presó de Franc, sí, o altres sí, han tingut sí, accidents sí, molt raros, o hi ha alguns que han tingut que passar la seva seu de Barcelona a Madrid, perquè
una trucada del rei, vols dir?
Això és falta de seguretat jurídica.
Bueno, la Caixa ara mateix està a València, no?
No, la Caixa està a Madrid. El que està a Alacant és el Banc de Sabadell.
El Banc Sabadell està a Alacant. Sí.
Ah, jo t'ho dic perquè quan em truquen del Banc de Sabadell i em parlen en castellà, dic, és que no t'entenc.
Ara entenc perquè hi ha diversos equips del que sigui, de bàsquet o del que sigui, que a la samarreta sota posa la Caixa, per exemple, menys de Catalunya. Perquè Catalunya no. Ara són, suposo que com que té la seu ara fora, ara també patrocinen coses de fora.
Ara tenen por, com pensava la Caixa patrocinava la selecció espanyola de futbol.
Sí, sí.
Pensa que ara tenen por
i
perquè, clar, ha obert una mica allò com diuen els castellans, el tarro de les essències. Mm. No? Ferrovial ha estat la primera.
Hombre.
Ja et dic, escolta, marxar els hi costa 20 milions d'euros, eh? Mm-hmm. I allà se n'estalvien 40, per tant, en guanyen 20.
Amb una empresa
amb 7.000 milions de beneficis...
Suposo que ara calculat, si ara ni que les Espanyes no ens adjudiquin tantes coses, doncs m'imagino que com que ja tenim tot externalitzat no tenim cap problema.
Bueno, i et dic, hi ha una altra cosa. Dius, no, és que els accionistes que tenen un volum, un volum de negoci de dins de l'empresa, Holanda, estàs exempt de pagar impostos dels beneficis de les accions, d'acord? Bueno, Espanya, aquest mateix senyor, estava exempt amb un 95%, A veure... No vinguem a dir, no, és que aquest senyor a Espanya li cobraven no sé quan. No, la diferència entre Espanya i Holanda és un 5%.
Ja, però bueno, han anat a Holanda.
Bueno, se'n van a Holanda.
Se'n van a Holanda?
Però ja dic, la seva excusa és, bueno, els Països Baixos, Holanda no existeix. La seva excusa és aquesta. Han dit, no, és que a Espanya no hi ha seguretat jurídica. Pues però, escolta, a mi em fa la feta que és una bona excusa.
Aviam una cosa. De tota manera, jo, més enllà de buscar excuses perquè Ferrovial que li faci el que faci el que li dongui la gana, que per això és una empresa privada i que vagi on vulgui i els accionistes estaran contents i, com que no tinc accions tampoc, no els exigiré res.
Ah, jo no sé ni què fan.
A mi el que em preocupa, no sé, a mi, personalment, no és que em preocupi, és que em deixa alguns dubtes. Per exemple, la reacció, i què diu Nadia Calviño, recordem, actual ministra d'Economia, no? Em sembla que és aquesta senyora d'Economia, d'Espanya. I, de les moltes coses que va dir, destaco això.
Es una empresa que ha nacido, ha crecido, gracias a la obra pública financiada por todos los contribuyentes españoles.
És una empresa que ha nacido... y ha crecido gracias a la empresa, a la obra pública financiada por todos los españoles. I jo aleshores em ve un lluio de dir, és que realment s'afavoria aquesta empresa perquè creciera i naciera aquí, perquè hi havia alguns capitostes de los gobiernos d'Espanya ficats al Consejo de Administración?
No, aquesta empresa va formar-se i va créixer a l'ombra del franquisme. Mm-hmm. És a dir, el franquisme és el que va fer créixer moltíssim Ferrovial.
Adjudicant obra pública.
Obra pública, i evidentment, doncs després... Si el franquisme hagués canviat, potser aquesta gent s'hauria tingut que buscar la vida més. Com que el franquisme no ha canviat...
Ara em deixes tranquil, o sigui, que no va ser perquè després en la democràcia, teòricament, es va escombrar molta obra pública cap a ells.
Va seguir el mateix. Perquè no havia canviat, coi. Espanya el que va fer és canviar-se la jaqueta, però els que eren franquistes ho segueixen sent.
Ja, però vols dir que no hi havia més empreses ni que fossin europees que optessin a l'obra pública d'Espanya?
Bueno, el rei va optar... Ai, Espanya, perdó, el rei va optar... El rei no, colla! El Florentino va optar el tren aquell de la Meca el rei se'n va emportar 100 milions d'euros que li va donar 60 a la Corina.
A mi el que em sorprèn és aquest to com de tendrían que estar agradecidos. I la meva pregunta és por qué? És a dir, és aquella cosa, aquella sospita que tinc de que, bueno, durant molts i molts anys Ferrovial ha estat la empresa nacional d'Espanya a la que se li ha adjudicat pràcticament tot lo interessant, i que la resta d'empreses, alguns accionistes privats d'altres comunitats o d'altres països, s'han menjat els mocs.
Bueno, i Florentino.
Gràcies.
Llavors aquest senyor ara diu, pues tenim el 88% del que fem fora d'Espanya, doncs ens n'anem, ja està. Molt, ens estalviarem impostos i, a més, suposo que allà a Holanda no tindran el perill de que li agafin mania a aquest senyor. Clar, aquest senyor li poden trobar droga en qualsevol dia al seu apartament, al seu pis. O pot tenir un accident desgraciat. Perquè, i clar, això és la seguretat jurídica.
L'enviaran l'UDEF, no? La policia de Guàrdia
Civil. Això és la seguretat jurídica, m'entens?
Vale, vale, vale. No.
La seguretat jurídica és que un rei no et pugui trucar i et digui que o marxes de la seu social de Catalunya o prepara't.
Sí.
La seguretat jurídica és que el govern no et digui que si no els bancs no marxen de Catalunya, els hi traurà els dipòsits qui té, 30.000 milions d'euros. Llavors han de marxar per nassos, perquè si treu els dipòsits s'esfonsen.
D'acord.
És la seguretat jurídica.
Vale, vale. No. Insisteixo que jo no entrava en el fet de que Ferrovial pugui marxar o no i tingui dret a marxar o no, sinó que a mi m'ha entrat com un rentintín de dir... Després de tot el que hemos hecho por ellos...
Oh, clar, clar.
O sigui, que en aquest país es reconeix que s'ha fet per ells,
home,
en comptes per altres empreses.
És Brutus, tu també, fill meu.
No, per això, com que soc tonto, em faig la pregunta de per què no... No vull dir que s'hagi afavorit Ferrovial en cap adjudicació.
No, ni el Florentino.
Vale. Pues nada, Calviño, tranquila, estás ofendida, no me extraña. Pues no tenía que aceptarlo. Si fos una... Bueno, ara, a mi m'encanta també...
Què passa? Que Ferrovial va construir les autopistes en Florentino i tots aquests.
Bueno.
Saps aquestes autopistes que no passa ningú?
Sí, i que si no buides, van bé, els hem de pagar...
Les han de rescatar, i així tot gratis, tampoc hi passa ningú.
Vale.
Perquè és més... Aleshores...
És inútil.
Avui hi havia diaris espanyols després de... No, escolti, el que els hi va adjudicar aquestes autopistes és el govern, Si aquestes autopistes eren per afavorir-los, i ara que... Ui, ens marxen.
Oye, que tengo unos trabajadores y hay que meter aquí cemento. Venga, ¿qué hacemos? Una autopista. ¿De dónde a dónde? Bueno, pues mira, a Cataluña fa falta això. No, eso se lo paga. Los burros se lo pagan ellos
a peaje
en la sombra o peaje tranquilo. Sí, no, esto es nada. Vamos a otra cosa. Venga, pues Madrid, que estarán contentos. Madrid, Majalahonda. Coño, pero si hay una autopista de 20 carriles. ¡Otra! ¡Metemos otra! Ja està, i de pago. Hombre, de pago, claro, pues así els hi ha anat.
Bueno, pues...
Jo estic més tranquil, ara, mira, no els hi... Ferrovial no li deu res a Espanya. No li deu... Clar, per això... No, una altra cosa que a mi em té com molt intrigat. El PP. La reacció del PP. Ara el PP actua amb aquest plan de... Hombre, és una empresa privada. Tiene que hacer lo que crea que ha de hacer. Si se quiere marchar, tiene que marchar.
Sí, però també diu que marxa per culpa del govern socialista, comunista socialista, que té espantats.
Sí. Però hay que dejarlo marchar. I atenció, perquè jo sento aquesta notícia i ara faré una comparativa.
El PP dice que respeta las decisiones empresariales y le pide a Calviño que mire hacia adentro antes de apuntar hacia afuera.
Lo que debe hacer la vicepresidenta es hacerse la siguiente pregunta. ¿He hecho yo algo para que se quede? ¿O he hecho yo algo para empujarle a que se tenga que ir?
Vale, muy bien. Pots estar d'acord o no amb l'argument de que si aquest país els freges els impostos, se'n va a un altre país, no? Que és més o menys el que ve a dir. És a dir, claro, ya les dijimos que si subíais impostos a estas empresas se nos marcharán todas. Però a mi m'encanta la primera frase de «Hay que respetar las decisiones de las empresas. Si se quieren ir, que se marchen». Vosaltres recordeu què va passar en Gas Natural quan va voler comprar a Endesa, era, crec, l'empresa Endesa? Espera, que tanco, perquè aquí crec que estem sentint totes les interioritats i tal i qual.
Això és molt maco.
Sí. Després de 30 anys de fer programa, doncs encara...
Bueno, perquè la gent està molt cansada,
home. Sí, també és veritat que
ja... És molt gran, aquí, la gent.
Som invisibles.
I no, i veuràs quan s'assordegi.
Total, que jo recordo, i he anat a l'hemeroteca... que El Mundo publicava el següent titular. Gas Natural lanza una OPA hostil sobre Endesa. Significava simplement que Endesa continuava en territori espanyol, però resulta que se'n anava de Madrid a Barcelona, que és on tenia la seu Gas Natural. Ja ni marxava del país, eh? Simplement eren moviments empresarials, hi havia una OPA, una empresa privada, Gas Natural, feia una OPA sobre una empresa privada, Endesa. Que teòricament pues, són dues empreses privades i moviment ja no de l'estranger, sinó a Catalunya. Què va dir el PP aleshores respecte a aquesta qüestió? Esperanza Aguirre nos lo aclara.
Una mala notícia per a la Comunitat de Madrid, el que la sede de una empresa elèctrica que és multinacional i que és una de les grandes empreses espanyoles multinacionales se traslade fuera del territori nacional.
Ole! ja no només es traslladava fora de Madrid, sinó fora d'Espanya. Territori nacional, s'anava a Catalunya. Primer de tot, Esperanza Aguirre ens va atorgar la independència
immediata,
immediata sense pestanyejar ni res. I segona, hombre, és una muy mala notícia que se vaya... O sigui, que ja no respetaven la... Fixa si no van respectar, que van boicotejar l'acció, sí, que hagués anat molt bé a Endesa, perquè era una OPA molt interessant.
Donava molta pasta.
La salvava, i se la va quedar una empresa italiana.
Sí.
Mejor estrangera
mejor que italiana catalana. Que catalana.
Que catalana.
Això sempre...
L'odi a Catalunya, com sempre, Dolors Montserrat, sí, sí, l'odi a Catalunya, uf, sempre l'odi...
Que jo no sé com... Tu vas haver nascut a Sant Sadurní, no, ja? Amb tots els respectes, sí, sí, i està sí, molt bé. I que estàs imbuït de les tradicions, de la cultura, d'un lloc que es parla català majoritàriament i tal, i pot tenir aquest odi al català.
Bueno,
sí que
ho diu, en el seu Twitter ho diu. El seu Twitter diu, no, jo els meus fills parlo català i la meva família parla català, però no puc tolerar que els nens a Catalunya no aprenguin el castellà.
Però que està tonta.
Doncs pues sí. Ah, vale, ja vale. Està. És que és l'argument de sempre, no? Dels intolerants i de l'odi.
Sí, sí,
que a Catalunya no s'aprèn el castellà. Mira tu, sí, que els nens quan acaben els 16 anys l'ESO no saben castellà.
Sí, sí, que és normal, no?
Bueno, és que no saben castellà, perquè prou dificultats tenen en aprendre res avui en dia. Ni saben castellà, ni saben català, ni saben anglès, ni saben res.
No, però jo sé català i castellà i vaig criar-me en unes condicions molt més difícils a les quals el català estava prohibit i pràcticament tothom parlava castellà.
Sí, sí.
Perquè era molt difícil. Jo parlo català més o menys bé i parlo castellà perfectament bé. I és...
Vull dir que... La màxima sempre és la mateixa, que no sé català.
Però això per què surt de català? És algo, per exemple,
bueno, és que el que deia de les guerres civils, quan un és de la terra, encara és pitjor.
Però jo no he vist, al País Basc no he vist gaire, jo, això. A Galícia no ho he vist gens.
Bueno,
a Navarra
pobres,
no he vist gens.
Ja,
per què gent com el Vidal Quadras, gent com la Dolors Montserrat, gent com el quantitat de gent...
Bueno, jo a la Dolors Montserrat, en tot cas, li recomanaria que potser es fes un examen de consciència. De veritat, viuria potser millor si s'apuntés a Vox, perquè recordem que un dels pèrits de la Comissió d'Investigació del Català a les Escoles a Catalunya, que ha convocat, ja és la quarta vegada, perquè una diputada del PP va queixar-se de que el castellà estava discriminat totalment a Catalunya, a les escoles de Catalunya, doncs resulta que és una comissió que es va reunir, que ho va desestimar, que es va reunir, que ho va desestimar, que es va reunir, que ho va desestimar, i la Dolors Montserrat va convocant i convocant i convocant. I per convèncer la gent, doncs contracta fins i tot pèrits de Vox per tal de que formin part d'aquesta comissió d'investigació. Tots els pèrits són o del PP o de Vox. No n'hi ha cap que sigui favorable a la immersió lingüística, per exemple.
Per això els altres ho
per desestimen. Això tots els altres han marxat. Però ella continua i continua.
Per això
et
dic, com pot ser que tinguis aquesta mania? A més, tu que t'has criat aquí, tu que saps perfectament que la gent aquí, tu que has anat a Barcelona, que saps que la gent a Barcelona, vamos, és més fàcil escoltar idiomes diferents o castellà a Barcelona que català. Molt més fàcil, eh?
Això és que passa, que és molt pitjor que tot això. Simplement no ets capaç de prendre ni una sola decisió. T'ordenen i ho fas.
Per cobrar.
Però ja està. Sí que no ens venguin motos. La capacitat és la que és. Tu estàs ben col·locadeta, oi? Doncs tu poses la cara i jo et diré què has de fer. Que convoques 10 vegades la comissió, la convoques. Que has de portar gent de Vox, la portes. Tu a ordenar i a callar. A obeir.
Ai, senyor.
Bueno, va, escolta, és una... Lamento molt. Doncs ja està.
Va, fora, una altra cosa.
Cal respectar, doncs, a Ferrovial, sempre i quan... això, si es marxa, llavors sí que critiquem el govern, però respectem les decisions de marxar de Ferrovial. Però si era gas natural que havia d'allò, no, entonces no les respetamos.
Però, et diré una altra cosa. Aquestes empreses són ja multinacionals.
Sí, sí, sí.
Aleshores tenen capital de tot arreu. M'entens? Sí, no és una decisió, a lo millor, que jo que sé, que pugui prendre només un senyor que es senti molt espanyol i que digui, no, jo no vull marxar aquí. No, no. És que tens gran participació de capital holandès. Hi ha una part de l'empresa que ja té la seva matriu a Holanda, a Països Baixos, m'entens? No van allà perquè sí, ja hi ha una part que té la matriu allà. Per tant, el problema, i pot passar amb altres grans empreses, que el gruix dels accionistes siguin, jo què sé, xinos, i decideixin que volen portar l'empresa a Xina, m'entens? Que volen marxar d'aquí perquè a Xina els tracten millor o perquè tenen més seguretat jurídica, que jo això ja ho dubtaria també. Però... I aquest és el problema. Tu estàs parlant amb multinacionals i era multinacional, prenen decisions... A tu dius, és una empresa espanyola, no? Espanyola és el seu president.
Bueno, suposo que el sentiment de ser una empresa espanyola és perquè le hemos dado todos los contratos que había que darle y muchos más que no había que darle, y claro, así nos lo pagan. És aquest sentiment. Jo per això és el primer que m'ha sorprès de Nadia Calviño, que li retregui aquesta empresa que ha vivido de España y ahora nos lo paga con esta moneda. Bueno, pues que expliqui com ha vivido de España. Què ha passat? Que resulta que se li han adjudicat els contractes que es mereixia i els que no es mereixia també, potser?
Quins avantatges tenen aquests senyors comparats amb els mortals? Mm. A la gent que costa arribar a final de mes,
exacte,
que no podem fer ni anar a menjar als seus restaurants.
O
ni
de les empreses que han volgut optar a una obra pública de catalans o d'empresonistes i s'ho han menjat tot amb patates perquè un tal Ferrovial s'ho han dut tot. És que, claro, després de dárselo todo, se nos van. Aquest és el sentiment, aquest tuf que he sentit jo amb la senyora Nadia Calviño. Segurament sóc jo, que sóc molt mal pensat, i tot això que m'he pensat no és veritat. I tot acaba mat. Bueno, escolta, que vaig a buscar aquí la música de National Geographic perquè tinc una altra notícia. Ahir parlàvem de l'home del ketchup. Avui tenim un altre home semblant, eh? Sí, sí, sí. Sí.
Quin?
Ara, espera, que vaig a buscar home, la música de National Geographic. Ara. Perquè, efectivament, tenim... Si ahir era l'home que va sobreviure 20 dies a plena mar amb ketchup i alguna cosa més...
L'han trobat, ja, eh?
Ja l'han trobat?
Sí, ja surt la foto.
Ah, menys mal.
Surt avui a La Vanguardia i jo l'he vist de rasquillada.
Sí, què tal? El senyor està content de rebre un regal com veler?
No ho sé, és que no he llegit la notícia perquè de reull, mentre estava fent un tallat, sí, de reull l'he vist allà i veig l'home aquell...
Sí, ja l'han trobat.
Sí.
Però
sí.
Veus, gràcies a aquest programa, tu avui no t'ha vingut de nou tota aquesta notícia. Ja has mirat de reull i has tingut prou per dir «Ah, ja l'han trobat, ja sabia jo de què anava la cosa». Doncs per si algú vol seguir el dia, resulta que el titular és que sobreviu 31 dies, aquí no són 20 i pico, no, són 31 dies a la selva de Bolívia menjant cucs i recollint aigua de les sabates. No sé si és que s'han posat d'acord per anar apareixent totes aquestes notícies, però aquí tenim a Jonathan Acosta Abuit, que ha sobreviscut 31 dies perdut a la selva de Bolívia, a la regió de Baures. L'home va ser rescatat el 25 de febrer i ha hagut de sobreviure durant un mes amb els recursos que podia aprofitar-se de la selva amazònica. L'home de 30 anys va desaparèixer quan anava amb 4 persones més a caçar. Ai, coi, o sigui que... Vamos a ver... Eo! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis?
A mi em va passar un dia anant a buscar bolets.
Quin iuio, eh? Sí, clar.
No ho va trobar ningú, dic, on són aquestes?
He trobat un bolet!
Vaig perdre-hi tot, tu.
Hosti, te'l vas menjar o què? Perquè, clar...
Bueno, jo no em poso gaire nerviós. No. Vaig començar, bueno, clar, jo degut a la meva preparació al Vietnam, recorda?
Sí.
Doncs tinc coneixements de supervivència.
Sí.
I a més, sé molt d'armament i de... Vull dir, jo puc quedar en una illa sol i no em passa res, no?
Exacte.
Sobretot els primers 10 minuts. I llavors vaig començar a mirar l'horitzó, tot eren arbres, tot eren muntanyes. Joder, vaig dir, quin mal rotllo, no? I vaig començar a mirar si veia alguna torreta elèctrica, saps, d'electricitat.
Ah, sí, és un bon mètode. I quan em perdo la bici també ho faig.
I vaig mirar a veure si veia alguna torreta elèctrica i cap on anaven els cables. Aleshores, doncs, anant cap a la torreta aquella, vaig veure que hi havia cables que es desviaven cap a cases. Llavors vaig veure unes cases i a partir d'aquí em vaig començar a orientar. Tot això no va ser exempt de que em passés gairebé 2 hores perdut.
Que guapo, tio, hòstia.
Ara, portava un cistell de bolets que te cagues.
Això sí. I què vas fer? El vas mantenir? O...
El vaig mantenir, tu. Sí, home.
No se va caure pels nervis ni res.
No.
A la merda, tot, home, ja.
No. Jo no em poso gaire nerviós, hosti, ja t'ho he dit abans.
Ja
a més, sé que... Clar, ara em preocupa, em compraré un encenedor, perquè encara que no fumi, un encenedor sempre va molt bé.
Hosti, t'hauries d'apuntar aquest concurs allò de la selva en pelotes, una cosa així.
No, jo pelota ja no estic parlant pelotes.
No, escolta.
No, a mi en aquests concursos no m'agraden.
Home, són aquells dos pobrets ratolins que els deixen enmig de la selva, o enmig del desert, o enmig de no sé què, amb boles i sense pràcticament res. I han de sobreviure no sé quants dies.
Però no li veig el què.
Bueno, jo...
No,
ese hombre es excepcional.
Veus?
Jo sí.
Con armas de fuego, con el cuchillo, con sus propias manos.
Claro.
Un hombre que está entrenado para ignorar el dolor, las condiciones climatológicas,
claro,
vivir de lo que da la tierra, comer cosas que harían vomitar a una cabra.
Pep Vergés. Doncs sí, queda confirmat. Pep Vergés va estar 2 hores perdut pel bosc collint bolets.
Hòstia, el pitjor és que el cistell era molt gran.
I clar, l'havies d'arrossegar.
Pesava molt, sí. Mm. Però clar, vaig pensar, en aquell moment, era una persona que fumava, i vaig pensar, en un momento dado, me'n vaig amb una clariana.
Fas un cigarrillo?
Una clariana, eh?
Cony, no, que llavors provocaries un incendi
no,
al bosc.
No, porto 25 pedres.
Sí, 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 senyalitzat tot bé, inflamable.
No, no, bueno, cony, hosti, no faria el foc del segle. Mm. 25 pedres, allò que inclús una mica de...
Sí.
I llavors, amb un foquet petit, no. Però,
i com l'encendries, el foquet?
Amb encenedor.
Ah, no, és amb encenedor.
No, clar, fumava. Per això vull comprar-me un encenedor, perquè em pot passar qualsevol cosa
sempre
i necessitar.
És bo. Sí. Sempre és bo. Ara, vigila, perquè, no sé, a vegades passen aquestes coses que si portes un dipòsit petit de gas, tipus encenedor, la fatalitat fa que se t'entengui i quedin rostits els ouets, eh? Vull dir que,
no, però no se m'ha encès mai un encenedor als ous.
Ja, però com que hi ha accidents d'aquests que a vegades s'exploten i... No,
si exploten, s'ha acabat els ous.
Sempre pensava, jo, quan duia un encenedor dintre la butxaca, pensava, hosti, això amb la calor, apretant-lo, no sé...
Era pitjor el cipo.
Bueno, el cipo, clar, i la benzina, allò, tota posada allà, que sense cap mena de seguretat.
Al final dels meus dies, com a usuari de cipo, doncs no el podia portar ja. Saps per què?
Perquè vessava...
No, em feia com es diu allò? Una al·lèrgia.
Ah, perquè era de plata? O era de...
No, perquè era plata el que tenia jo. Em van regalar un cipo que no
sé segurament era de plata. Per
no, i la plata no fa al·lèrgia.
Com que no?
No, és el que no és plata.
Ah.
Llavors, em feia al·lèrgia a la benzina.
Ah, per això, perquè tenia petites fugues, el vapor d'aquell... Sí.
Hosti, tu, i em fotia unes ronxes aquí a la cama i vaig deixar de...
Sí, perquè el cipo era com molt autèntic, no? Fla-fla, allò que obries plim-plam. Quedava allò que...
I havia...
Ja que fumaves amb estil. Fla.
Home, jo ara, i a més a mi l'olor d'aquella benzina m'agradava.
Sí.
Jo sóc una mica tirat a les addiccions, ja ho saps, Àlex.
I amb les pel·lícules d'aventures el cipo sempre és el rei, perquè fa una flama grossa, allò que dius, va,
pensa que cipo. Jo les addiccions ja les vaig agafar de jove amb el pegamento in medio.
Sí.
Se'm passava el dia xupant.
Jo també.
Tu xupaves el pegamento, també?
Jo l'olorava. I esnifava el pegamento.
Tu has sigut un esnifador, sí. Val,
bueno. Aquelles tiretes que feia, que no s'acabaven mai.
Doncs jo anava fent boles.
Ah, sí.
Clac, 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 i al final quedava una bola que ja no...
Guapa, com la burilla, eh? Com la burilla del nas.
I jo com si fos un xiclet, vinga, tu.
Olo, tio.
Vull dir, la droga jo me l'he fotut tota la vida. Sí, sí, ha sigut un...
Bueno, inclús agafaves pegamento normal i medi i deixaves que s'assequés fent la bola.
Sí, aquí, això és el que feia jo.
No era allò que s'obrés així, no.
I l'olor era bona. Després l'olor de benzina, del cipo, també em posava, també.
Ai... Quins temps aquells. I això que nosaltres ja érem fills de l'invent del Vic, de l'encendedor Vic. Vic o Clipper també hi havia. Hi havia els dos, el Clipper o el Vic.
El Clipper tenia carregador i podies carregar-ho. Jo tenia carregador.
Sí, però el Vic també, no?
No.
Te l'havien de carregar a l'estat.
No, el Vic no és carregable.
Bueno, era més de negoci. Per què caramba vols carregar un encendedor? Que comprin un altre. Claro, i anem venent encendedors. Què és això de recarregar?
Bueno, el Clipper fins i tot, jo tenia a casa, me'n recordo, el carregador i el potet de les pedres, perquè, clar, com que durava molt, se t'acabava la pedra.
Sí. Hi havia...
I jo canviava la pedra, posava la pedra nova...
Era com una línia de negoci, no? Compraves l'encenedor i ja compraves la pedreta,
i les pedretes,
i el carregador, i tot, i molava. Llàstima que fos tan insegur, no?, perquè portar un dipòsit de gas, tenir-lo a casa, i haver de carregar així, sense cap mena de precaució...
Estava molt bé, perdona. Estava molt bé, sempre i quan no ho fessis fumant.
Bueno.
Aleshores, no, i a més, era certament a vegades difícil, perquè
per això t'ho dic.
Et sortia tot el gas, però com que està tan fred...
Ja. Bueno, sí, però era inflamable, en aquest cas.
A mi em van explicar, no sé si em van enganyar, perquè jo ja tinc una edat que la gent s'atreveix molt amb mi, no?
Sí.
Però em van explicar que si tu agafes una burilla de cigarreta...
Sí, de cigarreta.
Sí, obres el dipòsit del cotxe i la tires al dipòsit de benzina, no s'encén, s'apaga.
Ullo. Ja veus.
M'ho van explicar, eh? No és que ho
proveu.
No,
burilla,
no ho proveu, eh?
Millor no provar-ho.
Ja et dic que tinc una edat que tothom es veu valent amb mi, saps? I m'enganyen i em diuen les coses.
Ja.
I com que saben que sóc mandrós per comprovar-ho...
No provar-ho.
No, clar, jo no ho provaré mai.
No, millor que no. Jo els experiments, no tens cotxe.
Jo els experiments no sóc molt donat a fer-los, eh?
Home, jo podria amb la moto, però no, tampoc. No vull quedar sense moto. Total, per què vull provar-ho?
Home, a mi se m'havia incendiat la moto i és veritat que tenia el dipòsit de benzina i amb aquells tubos de plàstic que s'encenia tot i és veritat que no m'havia explotat mai.
Aquella clau de benzina que hauries i tancaves i punto.
Bueno, però allà hi havia aquell de... de plàstic, aquell tubet de plàstic, allò, a la que es fotia foc, ja podia cremar tot el dia. Però a mi no s'havia incendiat mai. No
s'havia... Ressecava amb el sol i tot, perquè estava exposat, i al cap de 3 o 4 anys, o 5 o 6 o 7 de la moto, doncs aquell era un perill.
Però el canviaves.
Ja, home, però sí, canviaves. I si no, doncs, estaves que es va ser.
Home,
sí.
Però no he canviat jo bugies amb la moto perquè feien la perla. Llavors sí que era una persona que ja en tenia, amb el cotxe fins i tot, canviava les bugies i canviava els filtres de l'aire. Ara no sé fer res. En què m'he compartit?
Però és que, a més, si vols tocar qualsevol cosa, ara hi té una centraleta i un no sé què...
No, no toqui
i
res, tot no se t'ocorre així.
Ui, impossible. Abans, escolta, la moto se't parava, feia la perla. Agafaves la bugia, la traies, bufaves... I ja està, tu. I una miqueta de... Inclús agafaves un paper o alguna cosa per mirar de lijar els bornes de la bugia i allò era senzill, faves comptades. I tenies èxit, tu.
No, i sabies el que passava, exacte, si tenies el filtre de l'aire embossat.
Ara se'm para la moto, i coi, l'altre dia se'm parava la moto, el ralentí, vaig anar al taller i jo vaig pensar, bueno, un tubet embossat, que això s'agafa al carburador i fa... I ja està. Què coi? Resulta que tenia no sé quin sensor de no sé quin no sé què, que se'n va, no, ui, això val 100 i pico, Caramba, tu, quina merda! Però abans se t'embossava el tubito, que me vas el tubito i ja està.
100 i pico euros?
100 i pico euros, perquè la punyetera moto es parava al ralentí. I és això, perquè són motos ara super... Bueno...
Tu?
Tiquismiqui...
Tu ara, en sèrio, amb el fort... Jo no.
Ah, tio.
Però tu amb el fort que estàs,
sí,
l'atlètic que ets, tu no creus que podries anar en bicicleta per Vilafranca?
Ja vaig en bicicleta.
No, vas a bicicleta per la muntanya.
No, i per Vilafranca també, eh? Sí, ara l'agafo menys, tot s'ha de dir. Però és veritat que la moto més pràctica, perquè té, segons quins models, aquell ganxo, el meu el té, aquell ganxo que penges bosses. I com vas a comprar, a la bicicleta has de penjar les bosses al manillar. Jo arribo un moment ja que, escolta, ja començo a perdre els equilibris.
I compardones alforges d'aquelles,
sí,
de bicicleta.
Sí, no, però tinc cap poca cosa. La bossa del súper no té cap, eh?
I una bicicleta elèctrica?
Val un huevo. Ai, perdó. No, res. Què caramba elèctrica? Ja m'està bé. No, si Vilafranca pots anar tranquil·lament, si vas per segons quins recorreguts, pots anar en bicicleta,
escolta,
normal.
Escolta, tots els meus amics d'una certa edat,
sí,
tots tenen una mountain bike elèctrica.
Perfecte,
diu que és una meravella, eh?
És una meravella perquè els hi permet seguir practicant allò que ja practicaven.
Exacte, perquè has de pedalar, eh? No va sola.
No.
Ah, però, a més,
fàcil.
Et permet arribar molt més lluny.
Sí, però vigila amb això, eh? Perquè si se te'n va el cap, vas lluny, més lluny, i quan tornes, si se t'acaba la bateria, estàs arrossegant no sé quants quilos. Eh?
Ja.
Més d'un conec que, hosti, que guai, i no va estar gaire atent al principi. Després ja aprens.
Sí, a un amic meu també li va passar. crec que pesa 25 quilos, i a un amic meu li va passar.
Sí, pesa.
Però n'aprens d'aquests errors. Tothom s'ha quedat una vegada sense benzina al cotxe, oi?
Sí, perquè el problema és, mira, si sempre la ruta és pujant, i se queda sense bateria, allò, doncs mira, la tendència és anar baixant, i ja està, però si comences a fer barranquitos i barrancassos...
Això és com els elèctrics. L'altre dia un amic meu va arribar a casa seva amb un cotxe 100% elèctric.
Oh, que bé, que ecològic.
Va arribar a casa seva, sí, en benzina no gasta gaire, no?
No.
I li quedaven 2 quilòmetres per fer. El que passa és que té una teoria que li va dir un mecànic.
Diu que
aquests cotxes et diuen això perquè prestis atenció, però que en el fons tens un marge igual de 40 quilòmetres.
El problema és que si t'ho diuen, sabent-ho,
llavors dius,
tranquil·lo, que ja tenen...
Sí, per què quedava sense benzina el cotxe? No, o sigui, ha estat amb el vermell, però encara li queda, ha de baixar per baix. I un bon dia,
paf.
A mi m'havia passat, eh?
Clar, normal.
Tu no havies quedat sense benzina?
Sí, home, sí. A més, després això s'embossaven els tubitos, per això, i després, quan apuraves 2 o 3 vegades seguides al dipòsit, sempre després el cotxe començava a parar-se al ralentí, aquestes coses que feien els cotxes, però que, com deia abans,
tu
era tan senzill com entendre-ho. I, bueno, és que arreglar-ho jo, te l'agafava el mecànic perquè jo desmuntar carburadors de cotxe, què vols que et digui? Però, ja està. Escolta... 100 pessetes. Sí.
Jo vaig arribar bastant lluny, no? El coneixement mecànic del meu cotxe, perquè s'espatllava tot sovint.
Bueno, sí, conèixer que li passava, sí.
És com la moto, No, intentar arreglar-ho jo. Mm-hmm. És com la moto, no? La moto, com que les primeres motos
es podien arreglar.
Els hi passaven coses cada 2 per 3, aprenies a desmuntar la moto, al final.
Sí, és veritat.
Aprenies ja quasi, bueno, sabies com fer-ho tot. És veritat que quan la tornaves a muntar, a vegades en sobraven peces.
Bueno,
però si tu no veus que no li... Dius, bueno, però no em van. No ho sé, però ja està, te'n vas.
Però si era divertit, fins i tot podies fer quedades amb altres que tenien motos un diumenge al matí i estendre allà, que era el perill, perquè més o menys totes les motos estaven juntes i després juntaven les peces i potser després tenies un carburador de Vespino en comptes d'un de...
Era molt normal arribar a casa algú i trobar-te allà al garatge o fora al carrer amb la moto allà.
Era entretingut. Ah. Era entretingut i estava molt bé. Ara això ho hem tornat a veure, per exemple, amb les persones vingudes de fora, dels primers anys, és a dir, digue-li sud-americans, el que sigui, però que venen amb coneixements de mecànica i molt pocs recursos, i agafen un cotxe de sisena mà o setena mà i aleshores doncs el van arreglant. Insisteixo que aquests cotxes no tenien tanta centraleta i ho podien anar fent. Ara ja...
Ara saps què passa? Que hi ha molts de cotxes d'aquests... Mm. Que és el que tu deies, que clar, no els pots obrir ni pots tocar
res.
Però venen gent de l'est, per exemple,
sí,
que estan acostumats,
que
saben obrir cotxes, que saben... Clar, tu et diuen, quan el motor no va, et diuen, aquest cotxe ja deixa'l.
Tenen coneixements d'electrònica.
Ja, aquest cotxe et donarem 200 euros i el portem al desguàs. Dius, home, però és que si el vols arreglar val 6.000 euros. Mm-hmm.
Sí.
Home, 6.000 euros.
Sí, s'ha de canviar, s'ha de canviar tot.
Sí, sí. I aleshores, bueno, hi ha gent d'aquesta...
Que estan formats.
Que diuen, escolta, jo per 1.200...
Que reparen centraletes fins i tot.
Sí, sí, i te'l rectifico.
Aquí a Vilafranca hi ha una indústria tallers que repara centraletes.
No, i tallers normals,
autoritzats.
Autoritzats,
no
t'estic dient portar el cotxe.
No. Simplement pels coneixements. És a dir, que aquí la indústria s'ha encarregat molt i molt de no formar gent que repari coses i sí gent que simplement les canviï. I, per tant, als tallers se'ls ha fet la vida impossible per tal de que no aprenguin a reparar res d'aquestes coses i, bé, doncs, quan falla la centraleta t'has de comprar una.
A un amic meu li van reparar la nevera, perquè va trobar un que sabia reparar neveres.
Sí.
Perquè actualment la nevera, si s'espatlla, diuen, ah, ja la pots tornar.
Bueno, cal dir que avisen... No aviso navegants, va.
Va.
Bueno, sí, aviso navegants.
No, què passa?
No, segons que, aviam, per una segona nevereta que ja tenia al garatge, doncs vaig anar a aquestes botigues que s'encarreguen de reparar neveres i vendre-les de segona mà. I ja està.
Sí.
Neveres que estan com noves. Es netegen, els hi canvien les coses,
sí, tal sí,
i qual,
sí.
I per la meitat de preu doncs tens una nevera que, escolta, vist el resultat d'aquesta que vaig comprar reparada i de més, fa 10 anys que està allà al garatge refredant les Coca-Coles de la Festa Major.
Pues jo tinc un amic meu que s'ha comprat una nevera d'una marca superbona, superconeguda, que val un paston, i només té un petit defecte.
Que s'espatlla.
No, que no refreda. però en canvi pots fer servir de llibreria.
No, i a més té la marca, no?
Sí.
Farda.
Sí.
Tio, per què vols més?
No, i, hòstia, però és superguapa, eh? Bueno. Per exemple, té hàmsters als calaixos de la verdura, perquè, clar...
Pues mira, ha trobat l'utilitat. Visca el reciclatge.
Vinga.
Apa, tornem demà.
Ja, l'últim dia de la setmana.
Ui, que bé.